Sentits, amb Maite Curto.
Hola, bona tarda i benvinguts a l'Espai Cultural Sentits. Avui començarem parlant d'una exposició a Sitges que homenatjarà l'activista afroamericà Martin Luther King. Seguirem amb més exposicions, una al Museu d'Història de Catalunya sobre la Guerra Civil al nostre país, i passarem pel Gran Palais de París per visitar una mostra de vídeos del fotògraf Jan Artús Bertran. Acabarem a Sabadell per parlar de la temporada artística del Teatre Principal i també de la Faràndula. Comencem.
Per veure.
Sitges homenatjarà a Martin Luther King amb una exposició que reuneix obres d'una setantena d'artistes que evoquen l'esperit d'aquest activista afroamericà. La mostra, titulada Tinc un somni, s'inaugurarà la setmana que ve a Nova York, l'endemà de la presa de possessió de Barack Obama. A Sitges arribarà d'aquí a un any. Xavier Montagut ens acosta a aquesta exposició.
I have a dream that one day this nation will rise.
La mostra vol recordar el pensament de Martin Luther King i s'hi podran veure peces originals d'artistes com Robert Llimós, Charlie Palms, Richard Hamilton i Carlos Pazos, la majoria fetes expressament per a l'exposició. Totes reflexions sobre el mític discurs pronunciat per Luther King a Washington l'any 1963. Pel comissari de l'exposició i regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sitges, Gabriel Serrano, cal reivindicar el discurs.
La necessitat de continuar treballant en els discursos, porque el sueño aún no se ha cumplido. Y es verdad que se ha hecho un paso muy importante en el sueño de Martin Luther King, pero que hay que seguir trabajando en ese sueño.
Després de Nova York, la mostra Tinc un somni es podrà veure a 5 ciutats nord-americanes més. A Sitges hi arribarà d'aquí a un any i després començarà un recorregut per diferents ciutats espanyoles i ja al 2011 acabarà la seva gira per algunes capitals europees com París i Berlín. L'artista Josep Uclés, que també participa en el projecte, es felicita que Sitges porti a Nova York la revisió del somni de Luther King.
La idea de que surti aquesta exposició, s'organitzi, es projecti, es faci, es porti a terme des de Sitges, per a mi és una gran alegria, perquè es compleix un altre dels meus somnis, que és justament la descentralització cultural.
A banda de les obres dels artistes, el catàleg de l'exposició recull les reflexions d'una quarantena d'escriptors i pensadors com Rosa Regàs, Carme Riera, Xavier Brudassala i Elvira Lindo, que expliquen què els ha inspirat les paraules de Luther King. La mostra té un pressupost de 300.000 euros, l'organitza l'Ajuntament de Sitges i hi col·laboren l'Institut Ramon Llull i els Ministeris de Cultura i d'Exteriors.
Per assaborir.
Fer un retrat de la Catalunya en guerra, això és el que pretén l'exposició Guerra Civil a Catalunya, Testimonis i Vivències, que demà s'inaugura al Museu d'Història de Catalunya. La mostra s'articula a través de cartes, fotografies, dietaris i documents inèdits. El material procedeix de l'Arxiu Nacional de Catalunya. La majoria prové de petits fons de persones anònimes i d'altres, en canvi, pertanyant a famílies catalanes conegudes, com ara la Macià, Bosch, Gimpera o Riba. Teniu temps per fer aquest passeig per la memòria fins l'1 de març.
L'exposició inicia un primer àmbit que és un resum molt ràpid dels principals fets de la República, en què vol mostrar precisament doncs, el moment, l'esclat d'il·lusió que va haver-hi.
Josep Fernández és un dels comissaris de la mostra.
De juliol, el que va passar a Barcelona el 19 de juliol, ho han fet a partir de documentació inèdita de l'època, i després ja s'entra de ple en la Guerra Civil, que hi ha un àmbit dedicat a la vida a la retaguàrdia i al final les condicions de vida al front, que són aquestes cartes que abans han comentat que enviaven els soldats.
Com que moltes vegades hem de treballar a camp descobert, els feixistes no han vacil·lat a matrallar-nos, a tirar-nos morterassos i bombes de mà. Però com que encara no havia arribat la nostra hora, n'hem sortit il·lesos. Hem treballat a 10 metres de l'enemic i fins i tot m'han arribat a dir «Oye, tu, rojo, no t'escondes, sal que hablaremos». Però jo no tenia res de rojo. Estava completament blanc, degut al meu temperament, i m'amagava perquè tenen males bromes. Després me'ls mirava per un forat d'una tàpia i em deien amb tot de joc «Que te veo, que te veo!» I un que estava amb mi el respon «Jo també!» I tots vàrem esclatar amb una forta rialla. Carta de Josep Serra i Eloi a Josep Maria Riera, Aravaca, 28 d'octubre de 1937.
La idea era donar una imatge del que va representar per Catalunya la Guerra Civil. Trobareu documentació sobre repressió, repressió republicana a la rereguarda catalana, també repressió franquista, acabada la guerra, però trobareu documents que fan referència a les col·lectivitzacions.
L'element potser més rellevant i innovador d'aquesta exposició és donar aquest protagonisme als testimonis personals, és a dir, no tant explicar, fer una lectura acadèmica, no?, objectiva del que va ser la Guerra Civil, sinó donar la paraula i la veu a les persones que la van viure i la van patir, tant els soldats que estaven al front com les famílies que vivien a la retaguarda.
Apreciat amic, la nit de Nadal varen fer un sopar extraordinari a base de dos vens i dos cabridets, que varen menjar un arròs, per cert, que no era pas com el normal de casa, i un plat de carn amb patates que va resultar força, degut segurament a que la carn era tendra, que ja era hora, i que feia tres mesos que menjàvem cigrons i arròs cuinats gairebé sense oli a tot drap. Després del sopar, i degut als licors i vi, va...
Un dels documents, penso, interessants que es donen a conèixer són correspondència de soldats, molts d'ells soldats de lleva, que els hi va tocar fer la guerra, que escrivien cartes des del front a les seves famílies explicant les seves vivències. Penso que aquest és un testimoni que evidentment no buscava passar la història d'un soldat i que després la família doncs, va decidir, va trobar aquestes cartes i va decidir lliurar-les a l'arxiu.
Els meus estimats pares i muller, amb molta tristesa m'assabento dels mals ratos que passeu per falta de notícies meves durant 11 dies. No us podeu fer idea de lo que jo us sento, això, perquè ja sabeu que lo que el vostre Ramon vol és que pugueu estar molt tranquils. Que per culpa dels correus hagueu de patir d'aquesta manera? Us penseu que el vostre Ramon pot estar 11 dies sense escriure als seus estimats? Carta de Ramon Jolis i Calvés, Front de l'Est, 17 de desembre de 1938.
Sentit comú.
El cèlebre fotògraf aeri francès Jean Arthus Bertrand ha canviat les seves impactants i estètiques fotografies de la Terra vista des del cel per aprofundir en l'exposició 6 milions d'altres a les històries humanes dels territoris que tantes vegades ha sobrevolat. Fins al 12 de febrer, sota l'enorme cúpula modernista del Gran Palais de París, 5.000 vídeos de testimonis provinents de 70 països diferents componen un mosaic de respostes a 40 preguntes sobre la vida quotidiana. És un reportatge de la corresponsal a París, la Maria Rovira.
La seva imatge de bonhomia amb un gran somriure que brolla d'un poblat bigot i han acompanyat el fotògraf francès Jean Arthus Bertrand en la presentació arreu del món de copsadores instantànies que mai haguéssim sabut que existien fins i tot al costat de casa nostra. Ara Bertrand ha canviat la seva tradicional visió de la Terra vista des del cel per fer una aproximació parlada al paisatge humà que mai havia fotografiat però que estava sempre present, tal com explicava ell mateix a la ràdio Europe 1.
Finalment, les paraules m'han tornat més viu i intel·ligent. Segur que les necessitava. Alguns creuen que això no té res a veure amb la Terra vista des del cel. Doncs no, és una continuació natural. La Terra vista des del cel, què és? Fotografio la Terra, però realment fotografio l'home, és a dir, l'impacte de l'home i d'allò que li fa al planeta.
De l'home, de ce qu'on fait à la planète.
Bertrand va demanar a un equip de 6 persones una tasca faraònica que volia retratar a través de la paraula la Terra vista des de la Terra. Resultat de 4.500 hores de rodatge és l'exposició 6.000 milions d'altres que en l'imponent espai del Gran Palais mostra a l'espectador dins el 30 tendes de nòmada de l'estepa siberiana un trencadís de respostes.
És una llarga història perquè mentre jo continuava volant, encarregava a Baptista i a Civil de muntar un equip i dirigir un projecte que ha durat 4 anys i que forma una exposició considerable en el Gran Palais sobre respostes de la gent a preguntes que ens fem sovint. A través d'aquestes preguntes i respostes ens coneixem millor.
On se connaît mieux soi-même.
Les respostes s'agrupen per temes generals i els espectadors tenen també la possibilitat d'expressar-se, així com els internautes. En realitat, allò que escoltem de boques amb interessos i mons tan diferents no ens descobreix res de nou material, però l'expressió d'una idea que nosaltres també tenim feta de moltes maneres diferents mostra la riquesa del projecte.
Hi ha una trentena de petites tendes.
Hi ha una trentena de petites tendes on dins es desenvolupa un tema. L'amor, la por, què volem canviar a la nostra vida, si creiem en Déu, què hi ha després de la mort. Sobretot hem donat la paraula a aquells que no la tenen mai. Pot semblar de simple sentit comú, però a mi em sorprèn. Aquesta exposició em fa feliç perquè aclareix què és la felicitat. Per un ric de Nova York no existeix, per un tuareg és tenir aigua, per un massai moltes vaques, i per un indi tenir molts diners per casar la filla.
Per marier sa fille.
I en Artús Bertrand, sota un aspecte pretesament ingenu, ens ofereix un manual universal de diversitat on allò que és conegut de tots és ric i ple de matisos.
Per assaborir.
La temporada artística de Sabadell de la primera meitat del 2009 arriba amb una proposta variada on música clàssica i actual es barregen amb òpera, teatre i dansa. El Teatre Principal i la Faràndula es convertiran juntament amb l'Espai de l'Estruc en els punts calents de l'escena sabadellenca. Ens ho explica l'Albert Segura.
La temporada artística d'aquest nou any 2009 arrenca amb un ventall de propostes adreçades a tots els públics, tant per edat com per gustos. Música de tots els tipus, la dansa i l'òpera són alguns dels clàssics que una vegada més no podien faltar en aquest nou curs que s'estendrà fins al proper mes de juny. Noms del teatre com Jordi Boixaderes, amb Mort d'un viatger, o Josep Maria Pou, amb Els nois d'història, són alguns dels noms que sonaran al costat de Lola Herrera, que en aquesta ocasió arriba amb 6 classes de baile en 6 setmanes. Una història que pretén fer reflexionar sobre el pas del temps a través de la música. Emili del Bas és assessor d'arts escèniques.
Una senyora ja als seus 60 i pico d'anys, retirada, que ha portat una vida molt tradicional i que creu que té alguna assignatura pendent, coses que no ha arribat a acabar de funcionar. Ella creu que la dansa i el ball li ha d'anar molt bé i cada sessió és un tipus de ball. Hi ha el xa-xa-xa, hi ha el tango, hi ha el vals. Cada un d'aquests components de ball comporta una relació i un pensament, un criteri, un problema que aquells dos no han sabut substituir. I amb el treball, que és molt atractiu, com a partir d'una música, tu entens perfectament que el diàleg va lligat al context del que està passant.
La música també pren un paper important en aquesta temporada. L'imaginari musical de Joan Miquel Oliver, que actuarà a l'Estruc a finals de maig, contrasta amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat en el cicle de música de cambra, o l'actuació del jove pianista sabadellenc José Menor, a qui estem escoltant.
I orientat a diferents tipus de públic dins de l'àmbit clàssic, i està basat en 2 centenaris. Com tots sabeu, aquest any és el centenari de la mort d'Albéniz, compositor Isaac Albéniz, i també és el 200 aniversari de la mort de Haydn. I després, com a contrast, porto una obra que crec que sóc l'únic pianista que la toca a Espanya, que és la sonata de Carl Wien, compositor australià.
Els amants de l'òpera també podran gaudir de les propostes de la Faràndula, concretament amb Don Giovanni i Il Trovatore, de Giuseppe Verdi. Aquest any, i per primer cop, Sabadell participarà en el Festival de Jazz de Terrassa, amb l'actuació del trompetista Charles Toliver, acompanyat de la Big Band Jazz de Terrassa.
Doncs més teatre, 14 espectacles catalans faran una gira pels teatres de les Illes Balears durant aquest primer semestre de l'any subvencionats per la Generalitat. Sara Riera.
L'elevat queixet d'algunes companyies teatrals catalanes ha dificultat fins ara que els seus espectacles arribessin a les illes. Amb aquest acord, la Generalitat assumeix ara una part d'aquesta despesa i possibilita que s'hi puguin veure aquest any espectacles com ara Una ciutat brillant, produïda pel Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, o Antílops, del Teatre Nacional de Catalunya. Sentim la directora general de Cooperació i Cultura de la Generalitat, Anna Falguera.
Són els municipis els que determinen les programacions i el que fem nosaltres és coordinar, posar marca de qualitat, posar segell de govern a tots uns circuits i unes propostes que circulen per tot el nostre territori.
Per aquest 2009, la Generalitat aportarà uns 70.000 euros al projecte i, si res es torça, té previst estendre aquesta col·laboració a l'any vinent.
Doncs fins aquí els sentits d'avui. A la producció la Marta Jerez, al control de sol la Júlia Paricio i a la redacció la secció de Cultura i els corresponsals de Catalunya Ràdio. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Molt bona tarda.